Florencio sempre venia els dilluns, perquè ja ho saben que els dilluns, per a molts restauradors, és el dia en què, es anava al mercat, es anava a comprar, s'anava a fer gestions, etc etc. Florencio, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Ara no sé si dir que tots els dies són com dilluns, gairebé, eh?
Encara no ho sé, sí. Ha passat molt poc temps i no sé encara què passarà, però bueno, ara estic com en una nube.
Perquè el dia a dia era un dia a dia que començava a primera hora.
Exactament. Bueno, jo m'aixecava molt, molt aviat, no? Anava a caminar, com que ho faig cada dia, i després ja començava a anar al mercat, buscava els productes, i cap allà a les 9, 9 i mitja ja anava cap a la cuina a començar el dia.
Uh-huh. En algun moment en Florenci ha pensat, i ara què faré? Aquest pensament ha vingut al cap en algun moment, i ara què faré?
Jo, te dic la veritat, encara no ho he fet. Però molta gent sí que m'ho diu. I què faràs ara? O sigui, jo penso que la gent està més preocupada per lo que faré jo que jo mateix, saps? O sigui, pues, te vaig a dir el mateix que dic a tothom, que encara no ho sé. Ara vull estar un temps sense fer res i després, pues, veuré què faig. Uh-huh. Que no sé si faré alguna cosa, eh? O sigui, ojo, la que no vol que faci res és la meva dona. Però també diu ella, però jo sé que no faràs cas, no? O sigui, que...
Esclar, viure en un restaurador és, com deia en Florencio, assumir que és una vida, diguem-ne que bastant diferenciada de la vida de la gent normal, sobretot perquè quan més festa fan uns, més treballa el restaurador, no?
Mira, el divendres vam sortir a la tarda a les 8 a donar un tomb, no? I jo li deia a la meva dona, carai, sí que es veu gent a Sitges el divendres, dic, està tot això, està molt bé, i deia ella, clar, és que tu un divendres a aquesta hora no has estat passejant per Sitges, tu a les 7:30 t'anaves al restaurant i ja no veies la gent que estava passejant, dic, doncs tens raó. O sigui que em semblava, igual que el dissabte vam sortir a Don Antoni i vam anar a sopar en un posto, i també, o sigui, la meva dona deia que te veig com una mica com assustat, dic, no estic assustat, el que passa que és que no m'ho crec que avui dissabte estigui a aquestes hores i no estigui en la cuina.
Una mica alliberat també? O no?
Jo te diré que
no.
Quan una persona diu que s'ha alliberat és perquè potser no té ganes o està cansada. Jo he venut al restaurant perquè els meus fills no volien continuar i perquè se m'ha presentat una bona ocasió. Però sincerament jo no estic cansat de cuina, o sigui, a mi la cuina ha sigut la meva vida durant 40 anys i penso que fins que em mori serà la meva vida.
No li ha passat a Florencio res que no puguin haver viscut altres restauradors sitgetans que diuen, bé, doncs l'aventura ha arribat fins aquí, els meus fills volen fer altres coses i jo els hi respecto absolutament, per tant, si hi ha una oportunitat l'aprofitem i ja està.
Però
és un procés que han viscut molts companys, sí, restauradors, sí, sí, eh? Sí.
Jo diria que gairebé tots els que tenen restaurants arriba un moment que tenen que decidir què fer. Jo què vols que digui? Jo, com la cuina m'ha agradat, ha sigut el que vaig fer des que tenia 12 anys i tot el que he fet ha sigut al voltant de la cuina. Jo de veritat que no és allò de dir, oh, que una gana es tenia de deixar, no? La prova està que ara cuino a casa, o sigui, la meva dona és la que ha sortit guanyant, perquè diu, ara m'allibero de la cuina jo.
En qualsevol cas, des del punt de vista professional, en Florencio ens deia abans d'entrar que és evident que hi ha un abans i hi ha un després d'aquesta crisi.
Sí.
En la forma, no sé si dir, de portar un negoci o en la clientela que pot accedir a un determinat tipus de cuina que té un valor, que té un preu, etc etc.
Mira, a Sitges n'hi ha un grupet, un selecte grup de restaurants que feien un tipus determinat d'una cuina que, bueno, que estava molt bé i que era per a una gent mitja alta. Bueno, això que han començat la crisi, tots hem tingut que començar a canviar tot aquest xip i començar a fer coses. O sigui, a Sitges en els últims anys, jo penso que estic veient amb les portes dels restaurants més cartelons amb menús que mai a la vida. O sigui, clar, és que nosaltres ens havíem acostumat jo crec, penso que els restaurants de Sitges no tenien menús, tot era carta, la gent venia i menjava la carta, jo diria que més que carta, recomanacions, el que els xefs recomanaven a la gent i tothom estava molt content. Però
què ha quedat d'aquella clientela?
Aquella clientela...
En queda encara?
Jo penso que no, perquè aquella clientela era una clientela de nivell mig, que potser jo treballava la dona, treballava ell, s'havien comprat una caseta, un piset, i tenien aquest gust d'anar al restaurant una o dos vegades a la setmana. Tot això ha desaparegut. Jo tenia clients que eren fidels al velero, però que de vindre dos dies a la setmana venien dos vegades al mes. I de demanar una ampolla de vi a demanar dos copetes de vi. O sigui, què significava? I de demanar, a lo millor, dos plats de primer i dos de segons, a demanar un plat de primer i dos de segons, no postre i un cafè, o sigui, vull dir també això. És que bueno, que he tingut clientela que ha continuat sent fidel, però no de la mateixa forma que era abans. Uh-huh. O sigui, i això què fa? Pues bueno, fa que te'l tinguis que mirar tot, no? I que quan tens un cert nivell de producte, te tens que pensar molt. Jo al final vaig fer un menú de 23 euros sense vins, que amb vins pujava a 30 euros, però jo no podia baixar la qualitat d'aquell producte, perquè si no la gent, molta gent que abans menjava la carta, quan va veure que tenia el menú va dir, ah, doncs mira, podrem continuar venint perquè has posat un menú, però jo no puc posar un altre tipus de gènere que no sigui el que sempre els he acostumat, perquè si no perdria el client i a més parlaria malament.
Mm-hmm. O sigui, quan un no vol renunciar allò que ha format part de la seva, vaja, del seu criteri professional durant tota la vida, hi ha un risc aquí sobre la taula, perquè hem de suposar que si en Florencio hagués volgut un menú de 10 euros ho hagués pogut fer. Dit d'aquesta manera, no? Llançant,
però
aleshores en un altre, bé, en un altre registre, en una altra forma de treballar, que no és la que has perseguit o la que han perseguit molts restauradors sitgetans al llarg de tota la seva vida. No?
I tu creus que la gent meva, la clientela meva, hagués vingut a menjar un menú de 10 euros?
Segurament no, esclar.
Perquè hagués dit, ui, 10 euros...
Aquí passa alguna cosa.
Aquí passa alguna cosa. Llavors, jo vaig seguir la cua de tots els que feien menús, però vaig posar un menú que hem vist pujava 30 euros, que deia, bueno, no són els 50 que abans s'apagaven, dic, però uh-huh, la gent pot vindre. I bueno, sí que és cert que venia la gent, però venia quan no tenia que vindre. Que és el cap de setmana, que és quan normalment omples sense menú.
Ah, quan normalment omples, perquè omples ja...
Exactament. Ja. I entre setmana, pues, moltes nits per fer una tauleta. I això xafa molt. Saps el que s'està des de les 8 de la nit fins a les 11 i mitja? I fer una tauleta que potser, si tens sort, t'entra a les 10 i mitja. Ah. I surts d'allà a la 1 de la matinada. Però bueno, això és l'amor a la professió, saps? O sigui, perquè clar, a vegades t'entrava una taula a aquesta hora i la família, perquè estava la meva dona, me miraven com diuen, què, els agafem o no? Clar, si no els agafem, per què estem aquí des de les 8? Per ara dir-los que no perquè han vingut a les 10 i mitja? No, se tenen que agafar. I si tenim que estar aquí fins a la 1, doncs alabat sigui Déu, què farem?
Com s'aguanta la vocació quan ve una època així? Eh?
Patim molt. Pateixes molt perquè no saps què comprar. Quan la feina baixa tant com ha baixat aquests anys i més gastant producte fresc com gastem nosaltres, dius, bueno, què compro? Un llenguado? Dos? Tres? Un turbó? Un?
Què passarà?
Una cua de rap? Què me quedarà? O sigui, és una incògnita, saps? O sigui, és una incògnita perquè o compres peix perquè penses que sortirà peix i aquell dia tothom menja carn o arrossos i tens el peix. Bueno, perquè estigui un dia o dos no passa res, uh-huh, però al tercer dia aquest peix o t'ho tens que menjar tu o tens que fer coses ja cuinades perquè no estigui allà i tens que tornar a comprar. I totes aquestes coses pues, feien que diguessis, ostres, la cosa no està per tirar coets.
En Florencio ens deia que això ha passat en els darrers 5 anys.
Els últims 5 anys.
D'una vida de 25 del restaurant.
De 25 han sigut, els 20 primers han sigut meravellosos i aquests 4 últims també han sigut molt bons. O sigui, hem treballat, uh-huh, hem estat, però s'ha notat la crisi. Tenim que ser reals. La crisi se notava. Ostres, no veies la gent amb tanta... Abans començava la temporada al mes de Setmana Santa, abril, i fins a octubre. Ara no, ara començaves, en abril feies una setmana de Setmana Santa, després a millor feies al juny alguna cosa, i fins que no arribava final de juliol no començava l'estiu. Uh-huh. I tenies que fer tot en un mes i mig.
No sé si és una paradoxa o no, però Florencio ens ho sabrà dir. La cuina està més de moda que mai.
Sí. Però molt.
Molt.
I cada vegada n'hi ha més gent que vol ser professionals.
D'acord.
Ja ho veus a la tele. Uh-huh. Tots són programes de tele.
Et pregunto per si moltes vegades aquests, no sé, restaurants, negocis que s'obren, des del punt de vista del professional que ha estat treballant durant tants anys, tenen explicació, tenen viabilitat? És a dir, si per l'espectador que mirant la televisió pensa, escolta'm, això de la cuina sembla, vaja, sembla un negoci, perquè tothom obre restaurants, tothom obre coses, tothom, gent jove, vol ser restaurador. Quan vam començar aquestes converses, ningú volia sortir de la cuina i els xefs estaven tancats a dins de la cuina i eren gent, vaja, que no sortien mai a dir ni asa ni bèstia, i ara resulta que per televisió no surt altra cosa. És una paradoxa, això, que els restaurants visquin aquesta situació, o alguns restaurants amb molta història puguin viure aquesta situació, i a la vegada veiem pels mitjans que la cuina i tot el que envolta la cuina tingui tant interès?
Penso que no ens l'hem guanyat. Tu te'n recordes quan jo començava aquí a la ràdio, que donava, era professor a l'escola d'hostaleria d'aquí de Sitges, en què jo te comentava que n'hi havia molta gent de fora de Sitges que venia a l'escola i que veies unes ganes enormes dels nanos i nenes de fer-se cuiners. O sigui, bueno, pues això han passat molts anys, eh? Com 20 anys, no?
20 anys.
Llavors, pues bueno, aquests nanos s'han fet grans, la majoria haurà muntat. Perquè, bueno, quan un és... Igual que un mecànic de cotxes, la seva il·lusió és tindre un taller, pues un noi, quan creu que és bon cuiner, pues diu, ei, per què no monto un restaurant? I llavors, bueno, pues la família, oh, ostres, pues mira, està bé, carai, saps? I bueno, pues jo penso que això ha sigut conseqüències de que, bueno, de que també hem tingut la sort de que han sortit molts bons cuiners a Espanya, des de Ferran Adrians a Joan Roca, en fi, un munt de cuiners importantíssims, i que després, pues bueno, també ha donat, penso que és el producte que tenim a Espanya. Que tenim un producte extraordinari en qualsevol... Jo penso que en qualsevol lloc tenim un producte boníssim, i això ha fet que, bueno, que molta gent digui, ostres, per què no guanyem la vida aquí?
Mm-hmm.
Però...
I amb la crisi es pot guanyar la vida un... és difícil, eh? Ho estem parlant amb algú que ara obre una nova etapa de la seva vida, però que també està en una edat en què, si es presenta una oportunitat, s'agafa. Si parléssim amb Florencio fa 30 anys enrere, o una persona amb 30 anys o 40, segurament la resposta seria, doncs mira, m'hi llenço perquè és la meva vocació i tiro endavant, no?
És el que jo vaig fer quan el César Verdejo va decidir traspassar el restaurant. Jo vaig dir,
vinga.
Va, tenia 30 i algun any, em trobava fort i vaig dir, ostres, ho vaig comentar amb la meva dona, que era el punt clau, va dir, jo confio en tu, tirem endavant i escolta, ens ho vam llençar, saps? Però te vaig dir una cosa, és que en aquests moments la cosa no està per tirar coets.
És més difícil ara que el que vivies...
Jo penso que sí,
sí?
Perquè abans no hi havia tants restaurants a Sitges. T'has donat un tomb per el poble, per tots els carrers? No has vist que un sí i un també són restaurants el que n'hi ha muntats als carrers? O una botiga i un restaurant, una botiga i un restaurant? O sigui, n'hi ha moltíssims restaurants. De quan jo vaig obrir el Velero, ara, jo penso que més del doble s'han obert. I això què fa? Pues que bueno, sí que ha vingut molta gent a viure a Sitges, però que llavors n'hi ha...
Una oferta amplíssima. Però
grandíssima, de gent que pot triar el que vulgui. Tenim de tots, des de japonesos, des de xinesos, mexicans,
sí,
tenim
de menjats tot. Preparats per emportar, per entaular-se,
tenim de tot. Llavors, això què fa? Bueno, que tinguis. I ara una cosa que no hem comentat, els bars de tapes, que estan super de moda. Ara avui la gent, mira, jo m'he donat compte que en els últims anys s'ha canviat la mentalitat de menjar. Abans era quatre parelles, escolta'm, quedem al Velero a sopar aquesta nit. Vale. Ara és, jo porto el vi, jo porto una truita de patata, jo porto una mica de pernil i veurem el futbol a casa teva. I van els uits a veure el futbol i cadascú porta alguna cosa, i això, quedem en tal posto a fer una tapa.
Sí, sí. Té raó el pensament, no? Perquè com que no hi ha una pela,
com
és la manera de...
Jo això no ho critico.
No.
El canvi que ha donat. O sigui, no n'hi ha peles, la cosa està malament, llavors la gent vol sortir, però surt d'una manera diferent a com sortia abans. I aquesta és una manera que, bueno, pots sortir sense gastar-te calés. I sense necessitat de deixar els nens en caguro, perquè t'ho porten tots a aquella casa, i els nanos estan veient una pel·lícula i nosaltres estem veient el futbol.
Abans de començar la conversa li preguntàvem a en Florencio, qui s'ha quedat al Velero? I ell ens parlava bé, gairebé, diríem que és una empresa,
sí.
Perquè, és clar, és una altra forma d'entendre la cuina, aquesta, eh? El grup Salamanca, que ens deien Velero, en Florencio, que és un grup molt important de Barcelona, que té els restaurants oberts a tot el...
Tot el dia, i que tenen uns restaurants, macro-restaurants, que fan 800 persones amb un servei, 700 persones amb un servei, o sigui, vull dir-te... jo no sé, te dic la veritat, no entenc per què han comprat el Pedro, perquè jo quan li vaig dir, dic, això és molt petit per lo que està acostumat, i diu, bueno, però nosaltres no s'ha agradat molt i per això el volem comprar. Uh-huh. Però, bueno, pues perfecte.
Però és a dir, és una concepció de cuina, diguem-ne, diferent des del punt de vista de la quantitat de serveis i de la infraestructura que hi ha darrere de tot això. No
té res a veure.
No té res a veure.
És com allò que tens un hotel petitó per als amics i t'obren un hotel d'aquests de 100 habitacions.
Doncs, i veus una cuina d'aquestes de Transatlàntica.
Pues, això és el canvi.
D'acord.
O sigui, ells allà treballen moltíssim, tenen pues, bueno, un altre pensament en tipus de cuina i que, bueno, per lo que jo he vist aquest temps que he estat tractant amb ells les funciona molt.
D'acord, hi ha una part del sector que està molt, no sé si dir, franquiciat. Sí. Dels negocis familiars hem passat ara a que en moltes circumstàncies, incloses, vaja, i aquí Sitges ho podrien dir també uns quants, el negoci es ven a una empresa que té diferents negocis repartits per tot arreu i que funciona gairebé, diríem, com això, com una multinacional amb franquícia. Està anant molt per aquí, això, no?
Sí, cada vegada més. Si te n'adones, cada vegada
sobre... Que són els que tenen la possibilitat de poder...
Exactament. Són grups financiers que bueno, que agafen un restaurant i comencen a obrir tipus d'aquest restaurant i fins... Bueno, aquí sí que tenim diversos que funcionen així, no?
Aquesta oferta va venir fa temps, Florencio? Fa temps que, diguem-ne, que dins del Valero es movia...
Fa molt de temps va vindre una empresa molt important, no diré noms, una empresa molt important que li interessava al Valero i que en aquell moment vam dir que no perquè pensàvem que... Una de les coses que jo em trobava jove i que pensava que podia fer un altre tipus de cuina i que si l'haguessin deixat fer en aquell moment, pues haguessin sigut entrepans. I pensava jo que no era el moment, no? Yeah. O sigui, els Sitges de... Però va vindre una empresa i també va oferir... Bé, però bé, en aquell moment vam dir que no. I bueno, i ara ha sigut...
Que tampoc hauria de ser fàcil, suposo, eh?
Pues...
Quan et ve algú i dir, mira, escolti'm,
és que quan un...
S'han acabat els problemes, per dir-ho així. Au.
Però jo, en aquell moment, jo tenia 30, 37 o 38 anys, que me vingui una empresa a dir-me, escolti, li comprem el negoci? Me va resultar estrany, no?
Uh-huh.
Vaig escoltar-lo, perquè...
Sí, sí, entre altres coses, suposo, perquè el negoci funcionava i dir-me, el pots comprar, però a mi m'està bé.
Exactament, vaig escoltar l'oferta, però vaig dir que era una oferta... Uh-huh. extraordinària, però que en aquell moment no estava interessat en vendre i que s'ho agraïa molt, però que no. Però vull dir-te que quan millor estàs és quan la gent te vol comprar les coses.
Ja, està clar.
Saps? I ara, pues, bueno, ara ha sigut l'ocasió. Ja t'he dit que el meu fill, el David, no. Ell dona classes a Vilanova i ell no, deia que ell no volia continuar, que tal, bueno, doncs... Pues, lo vaig entendre i per això en el moment que se va presentar l'ocasió pues, vaig dir, pues mira, pues ara és el moment.
Què va passar aquella nit de Cap d'Any?
Pues la veritat que...
Si és que ho veu decidir ja de denunciar-ho ja, per Cap d'Any.
Sí. Ja, o sigui, ja feia dos dies que havíem signat i que ja... Però la meva dona volia dir-lo als... El dia de Cap d'Any va vindre clients, que són clients que els coneixem, però faltaven clients que la meva dona també volia dir-los i tal, no? I això ho vam començar a parlar... O sigui, nosaltres vam signar el dia 26 o 27. El 27 va ser quan vam signar. I llavors, fins al dia 31, la meva dona va estar trucant a clients per dir-li, i després el dia final, pues, bueno, s'ho vam dir a tots els que van vindre i tal, i bueno, pues, perquè ho vam dir després de les campanades, n'hi havia alegries, però després vam veure que la gent començava a canviar, bastant gent de la que va vindre començava a canviar la cara, i la paraula aquesta era, i ara nosaltres on anirem? I bueno, deia, home, i tenia molts restaurants aixecs, que vostè... Sí que ve al Velero, però també jo entenc que no tenim clients fidels de tota la vida al Velero, o sigui, el client busca una sèrie de restaurants i va...
Com és lògic, esclar.
Ah, doncs vaig al Velero perquè m'agrada això, vaig a l'altre perquè m'agrada l'altre, i vaig a l'altre perquè m'agrada l'altre. Bueno, doncs tu posaves la cara de circumstàncies i deies, bueno, doncs miri, se tindrà que acostumar, no? Però sí que va haver gent que és ara hi ha gent que ens truca a casa... i que es diuen, ai, ahir vaig anar al puesto, ai, que no vaig menjar bé, ai, com me'n recordo de vosaltres. I sobretot la meva dona, que és la que parla amb ells, diu, perquè un dia no hagués menjat lo... Dic, me'n recordo molt que la meva dona va dir a unes persones, és que teniu que oblidar-vos del Velero. Ara, al posto que aneu, no penseu, ai, això no ho feien, no, no, ara teniu que adaptar-vos a lo que es doni i ja veureu com començareu a estar bé i a gust. El que passa que si esteu menjant, pensant, ah, això és el Florencio, no ho feia, llavors no menjareu bé cap posto.
Suposo que també entre companys de professió ha sortit d'alguna manera la notícia, d'ells.
Ha hagut de tot, no?
Ha hagut de tot.
Ha hagut un que és molt amic meu i que jo me l'aprecio molt, que és el Eduard dels Quatre Gats. El primer que m'ha dit, Florencio, et felicito, perquè de veritat penso que...
Has fet el millor que podies fer.
El Polín me va dir, el Mare Nostro, vols dir, Florenci? O sigui, ell és un enamorat de la cuina, ja veus que ell està encara lluitant allà, sí. No? I tal. Vols dir que no t'arrepentiràs? Dic, no, bueno, pues tu sabràs, si l'has venut bé, pues bé està, no? O sigui, bueno, ha hagut de tot, no? Sí, però jo penso que, clar, quan prens una decisió així, el que els teus companys i quasi amics que tens de la restauració, l'únic que tenen que fer és respectar-te el que tu has volgut fer, no? Perquè quan ho fas és perquè realment creus que t'ha arribat el moment de fer-ho.
Segurament tornaríem a l'inici de la conversa. Quan un té una vocació la pot desenvolupar de moltes maneres.
Sí.
I no sempre darrere els fogons, i no sempre... Suposo que en Florencio trobarà alguna manera de poder mantenir-se lligat al món de la cuina.
Mira,
no?
Tothom me pregunta, i no t'avorriràs? I ara què faràs? Pues no ho sé, és que porto 20 dies. 25.
Com som també, eh? Sí. Quan hi ha el restaurant dius, escolta'm, que malament ho deveu estar passant. Quan el tanques al restaurant, escolta'm, què faràs? Ara? Sí. Sempre n'hi ha un conegut.
Porto 20 dies, jo ara el que vull és estar un temps sense fer res.
Està clar.
I clar que tinc... Ara en aquests moments he tingut ofertes de coses, gent que m'ha oferit. Escolta'm, per què no vens i m'assessores una mica? Escolta'm, mira, jo tinc això, per què no me dius com ho tinc que fer? Doncs pues jo què sé. Ara de moment no tinc clar res, o sigui, jo no sé si, però potser d'aquí 2, 3, 4 mesos potser dic, ostres, pues, això no em representa res, no? Anar 2 dies a la setmana a tal posto a assessorar una mica i a dissenyar plats o a fer la carta, això no és res.
Del velero, què us heu quedat, la família?
Doncs pues bueno, ens hem quedat amb el carinyo de tanta gent que ha passat, jo diria que gairebé de tot el poble de Sitges, que jo penso que en aquests 25 anys no s'ha estimat i està amb nosaltres, han vingut quan han pogut, perquè jo entenc que el restaurant no era un lloc per vindre cada dia, però jo me recordo de molta gent de Sitges que han celebrat les bodes d'or, que han vingut a fer una comunió, que han vingut a fer un bateig, que han vingut a fer una celebració d'amigues, o sigui, me recordo...
D'esdeveniments especials.
Exactament. I, pues bueno, que durant 25 anys, l'altre dia mirava en el llibre de treballadors, pues hem tingut quasi 200 treballadors. I pues, bueno, pues, també és recordar de tota aquesta gent que gràcies als 25 anys han pogut viure pues, uns 10 anys, uns altres 5, uns altres 4. També hem tingut una dona de la neteja que va estar amb nosaltres 24 anys, la Catalina González.
No vull dir que... És a dir, d'aquests 25, 24?
24 ha estat amb nosaltres, o sigui, vull dir que bueno... Pues,
una família, eh?
Sí, jo penso que el velero ha intentat amb els seus treballadors ser com una família, i a més, jo penso que sí, perquè fèiem, durant molts anys, quan arribaven els Nadals, fèiem un sopar de Nadal, no sols a més amb els treballadors, sinó amb les dones dels treballadors i els fills dels treballadors, i ens podien juntar 50-60 persones al restaurant, i després l'endemà llegàvem un autocar i anàvem a visitar una bodega, i després anàvem al teatre, o sigui, fèiem un parell de dies. Jo em guanyava molt bé la vida i jo volia que els meus treballadors, a part de guanyar-se bé la vida, pues, també
ser partícips d'això,
exactament,
no?
Poguessin participar d'allò.
I d'objectes, Florencio? Allò que diguis, jo del restaurant m'enduc allò altre, no sé què, alguna cosa que tingui un especial significat.
Jo saps que m'he portat els meus ganivets. I...
Que són com els pinzells, sí, del pintor.
Sí, exactament. I els quadros del restaurant.
D'acord.
Perquè els quadros és com una mena de col·lecció que teníem i que anàvem comprant amb un... quan un pintor despuntava o un altre, doncs anàvem comprant, i llavors doncs els quadros, quan vam vendre al local, vam dir que els quadros no estaven dins, que no els podem comprar, no, els quadros no volem que estiguin
d'acord,
o sigui, perquè els quadros són com una mica la història dels restaurants, perquè te'n recordes, no? O sigui, tu saps que jo al velero hi havia un quadro que jo vaig fer quan era molt jove, que m'ho va pintar el Ferrer, el que pintava,
sí,
el passeig,
sí.
Després aquell quadro va passar amb un altre que em va fer una pintora que es diu Maruchi Ripoll, però ja era 10 anys més gran. I després l'últim que vam fer amb la família, el meu fill, la meva dona i jo, que ja érem més grans, o sigui, vull dir-te, pues bueno, ha sigut com veure etapes del restaurant com passaven. Mm-hmm. No?
I els ganivets? Per què? Eren els mateixos ganivets? O...
No, des de l'hora ha hagut. Però és com tu has dit. Com tu has dit.
Com els pinzells del pintor.
Les eines, no? O com l'escriptor té la seva, sí, el seu, sí, ordinador. O, bueno, pues,
com les eines.
Les eines. I semblava que anar-me i deixar ja els ganivets no...
No, era deixar alguna cosa teva,
sí,
no?
Sí, bueno, i els llibres de cuina.
No cal ni dir-ho ja.
Tots els llibres de cuina. Que tinc una idea, hi ha alguna vegada quan hem fet el sopar de l'agremiat, li he parlat amb l'alcalde de Sitges, tinc bastants, molts llibres de cuina i m'agradaria, no sé a on, si a l'escola d'hostaleria, o ja li vaig dir a l'alcalde que un dia aniria a parlar amb ell i a veure què podíem fer, o fer una mena
de donació? O
sí,
no?
Però de biblioteca gastronòmica. Què? Tinc molts llibres de cuines, moltes cartes de restaurants, molts menús, molta cosa, moltes receptes, que crec que seria bonic tindre'm un puesto, ja que tenim una escola d'hostaleria aquí, la gent que fa cuina, perquè sí...
Que se'n pugui aprofitar d'aquests coneixements?
A mirar aquests llibres, perquè n'hi ha llibres que estan grocs.
De tant utilitzar,
sí,
eh?
Mira, el primer llibre que jo em vaig comprar, lo vaig comprar, i és curiós, perquè es diu La guia del gastrònomo, i era d'un cuiner de... que era molt bo aquí a Catalunya, Ignasi Domènech.
Sí, i l'home de... l'Ignasi Domènech és el de... com es diu aquell tractat de cuina catalana que tothom té al cap? L'Ignasi Domènech. Ai, Déu meu senyor.
La guia del gastrònom?
No. Segueix. Ara ho trobaré, eh? I vostès em diran, vol dir aquell.
Bueno, doncs jo el que l'he conegut sempre per llibres molt mociós, sobretot La guia del gastrònom, que era un llibre que tot, com qualsevol professional, no podia deixar de tindre-la. Pues bueno, jo vaig comprar a l'any 64. Tenia 12 anys, que va ser...
Quan
vaig començar. El primer llibre que vaig comprar va ser aquell.
Per allò de dir, necessito.
Sí, aquell. No, perquè el xef que tenia en aquell restaurant que vaig començar me va dir que tenia que comprar aquell llibre, que era molt important per començar la cuina. I realment, pues, me va anar molt, de molta utilitat.
I aquest llibre ha passat per tota la vida?
Tota la vida t'he dit que és groc, o sigui, del fum. Bueno, ara ja no n'hi ha fum a les cuines, però jo podria comentar-te, quan jo vaig començar, que les cuines tenien que encendre el carbó cada dia. Jo me recordo que jo entrava a les 9 a la cuina, però tenia que entrar a les 7 i mitja per encendre 6 focs de carbó i parrilles de carbó. I, bueno, era una altra vida.
Era una altra,
era una altra vida. Però, bueno, si jo vaig aguantar aquella època, que era la més dura...
S'ha de poder aguantar aquesta que deia.
Ara,
eh?
Jo ara, a molts nanos que començaven amb mi, les deia... Ara que veniu amb un llumí ja teniu tot encès, dic, si abans us en recordéssiu vosaltres el que se tenia que fer.
I abans d'acabar, bé, Ignasi Domènech era el de La Teca.
La Teca.
El de La Teca, sí. Que és aquell llibre que s'ha reeditat 50.000 vegades i que moltes cuines catalanes el tenen per allò, des de la crema catalana fins a qualsevol guisat. Un plat, Florencio, si te n'has de quedar amb algun dels que heu fet en aquests 25 anys.
Mira, jo sempre els he tingut una mica catalogats, i hem arribat a fer més de 2.000 plats en els 25 anys. Saps? O sigui, perquè penseu que jo canviava la carta 4 vegades a l'any, que feia nits gastronòmiques, que vam estar un grapat d'anys fent nits gastronòmiques, que feien especialitats, que feien menú degustacions, en fi. Un plat que a mi m'ha agradat i que molta gent me demana, a part, és que n'hi hem plats. Per exemple, un plat que sempre he tingut a la meva carta i que m'ha agradat fer sempre ha sigut el xató, com plat emblemàtic de Sitges, no? I un altre plat que m'ha agradat fer sempre ha sigut l'arròs, perquè l'arròs, estant en un poble mariner, pues, és un plat que a la gent agrada. Però un plat que jo he tingut gairebé en totes les cartes i que la gent m'ha demanat moltíssim, moltíssim, són les vieires.
Les vieires?
Jo feia unes vieires que eren amb un puré de patata i tòfona, la vieira feta una mica a la brasa només, i després amb ceba caramelitzada, una mica de tòfona i pernil ibèric i una mica gratinat. El contrast de sabors era un plat que tothom, o sigui, jo he arribat a vendre mils de quilos de vieires, perquè era un plat que no podíem treure mai de la carta. I un altre plat que va tindre molta acceptació va ser el crep farcit de crema catalana i cremat. amb una salseta de llimona freda. Aquest plat també tenia molta acceptació. O sigui, és que n'hi ha tants...
N'hi ha tants, que, però en volíem...
És que n'hi ha tants... Un plat que vam posar amb un menjar de tas i que va agradar molt també va ser una croqueta de Santa Teresa, una torrija,
sí,
amb foie. Era, la croqueta anava amb el vací de Sitges i després amb una mica de foie. I que va tenir una acceptació terrible, o sigui, vull dir, és que hem fet tants plats.
11:49, ho aturem aquí, perquè si no faran salivera tots vostès, eh? Però a dins del cap d'en Florencio, havent tancat el restaurant, hi ha tot això, eh? Tots aquests 25 anys de cuina i de vessant gastronòmica cultivada fins al final. La vida, veurem què porta. De moment, descans, merescut, eh?
De moment sí.
De moment,
tranquil·litat, però... És que no sé, no puc dir d'aquesta aigua.
Vagin a saber d'aquí un any què passa.
Exactament. Eh? Però jo sóc jove encara i penso que una persona amb 61 anys no és vell, no? Ara, que podria no fer res, doncs potser decideixo no fer res, no? Ja veuré.
A veure si la teva senyora té raó i costa de creure això de no fer res, eh? Però de moment ho deixem aquí. Florencio, gràcies, felicitats.
Moltes gràcies a vosaltres per tots aquests anys que hem estat aquí i que, en fi, que m'haveu ajudat en tota la tasca del velero i a tot el poble de Sitges, però bueno, per haver vingut alguna vegada i haver-nos ajudat a tirar endavant.
És el comiat de Florencio Martínez, el xef del restaurant El Velero.